A Ràdio Vilafant, les veus del matí.
11 i 32 minutets d'aquest matí, comencem aquesta nova aventura de les veus del matí en aquest 2026 i tenim ja preparada i a punt a la nostra coach d'adolescents i mentora de transformació familiar, Carmina Benamunt. Bon dia i bon any, Carmina.
Molt bon dia, Mercè, i molt bon dia a tots i totes.
Què tal? Com estàs?
Molt bé, molt contenta de tornar a estar aquí amb vosaltres i de parlar amb tu. Estic encantada i vinc amb cosetes, vinc amb un tema interessant avui.
Doncs vinga, si ens poses títol a aquest tema, entrem ja en matèria, que segur que ens ajudarà molt i molt.
Doncs mira, per avui penso que és molt interessant portar-li a pares i mares quines són les etapes de l'adolescència i com acompanyar cada etapa, com guiar-la.
És a dir, que cada etapa és diferent i com a pares i mares hem de ser com molt conscients, no?, d'aquests passos i d'aquesta transformació.
Sí, perquè això ens ajudarà molt, sobretot a reduir tensions a casa, a entendre per quina fase està passant el nostre fill o filla adolescent i d'aquesta manera doncs, la podrem guiar d'una forma molt més eficaç, eficient.
Uh-huh. A partir de quina edat podríem començar a parlar de l'adolescència?
Mira, és molt bona pregunta perquè ara tot això, amb totes les descobertes amb neurociència sobre el cervell i demés, sí, la cosa s'ha ajustat una mica i podem començar a parlar d'etapa preadolescent a partir dels 9 anys, 8-9 anys.
Doni-do.
Tingues en compte i tingueu en compte que no és mai exacte. Això haurem de veure exactament qui tenim davant i com és el nostre fill o filla i com és l'etapa evolutiva i madurativa que està fent.
Clar.
Però a partir dels 8-9 ja comencem a parlar de preadolescència i el cervell segueix fent una maduració, diria que sempre. Però ara s'està veient que el cervell queda assentat i més madur rondant els 30, Mercè.
Jo havia sentit els 25, Carmina.
Doncs ara la cosa ha pujat de to, ha pujat d'edat. Però nosaltres ens quedarem una mica amb aquest eix central d'edats, que serien des dels 8-9
sí,
fins als 22-25 anys. Uh-huh. Jo vaig a fer una mica l'explicació del tema de les etapes entre aquesta forquilla, com si diguéssim.
Uh-huh. Llavors, aquesta seria la primera, no? La preadolescent, que estaríem parlant, com bé deies, dels 8-9 anys. Què és el que hem de tenir més en compte?
Doncs mira, dividirem aquesta fase de l'adolescència en 4 etapes. Preadolescència, que és dels 9 als 12. Adolescència inicial, 12-14. Adolescència mitjana, 15-17. I llavors hi ha l'etapa més tardana, que és la joventut, que és a partir dels 17, 22, 25, val? Llavors, al principi de tot, com tu em preguntes, és a dir, a partir dels 9, què ens trobarem? Aquí, una cosa molt òbvia, comencen canvis físics i emocionals, més sensibilitat, més comparació amb els altres, més necessitat d'encaixar i sentir-se acceptat o acceptada, i aquí ja i començarem a veure petites resistències. Aquí la fase seria, començaran a discutir-ho tot, però encara m'interesses, perquè com a mare i com a pare encara et necessito bastant.
Allò que els pares diuen, no, ja està començant a entrar l'adolescència perquè, escolta, m'està canviant de cop i volta, o sigui, ha deixat de ser el nen o nena, que fins ara encara era, no?, que tenia un comportament diferent, ara ja es nota que això està canviant, no? Seria aquest punt.
Totalment. I aquí sí que us diria, anticipeu-vos aquests canvis, parleu-ne, perquè igualment estan necessitant seguretat, afecte, molta estructura d'ordre a casa, horaris, responsabilitats, o sigui, que tinguem un marc dintre de casa que sigui un marc d'estabilitat i d'ordre, sense caure tampoc en els interrogatoris, sinó que aquí la clau seria, encara ets petit, però estàs creixent, jo t'acompanyo i hi haurà coses que te les aniré deixant fer.
Uh-huh.
Aquest seria una mica la guia. Després, si et sembla, passem a la fase 2, que és aquesta adolescència inicial, que això ja són els 12-14 anys. Aquí, què trobem? Trobem canvis hormonals forts. Aquí hi ha el desodorant, si no abans, ja el necessitem bastant.
Que coincideix amb l'etapa que comencen a l'institut avui en dia.
Exacte. Hola, institut.
Sí.
Exacte. Aquí necessitarem aquest acompanyament, però alhora també molta més distància de dir, et deixo, i anirem ajustant doncs, el que necessitem ajustar a casa. Aquí hi ha més necessitat de privacitat, us demanaran més espai. Hi haurà com un inici d'aquesta mena de frase cèlebre que és tu no m'entens, vale? El tu no m'entens, i més conflictes més freqüents a casa perquè demanaran més llibertat i tu voldràs encara no perdre aquest control. Aquí seria molt una fase de vull independència, però encara encara em perdo, encara no estic preparat.
Sí, no em deixis anar del tot, no? Et vull lluny, però apropet.
Exacte.
Per si de cas.
Aquí tot serà molt més intens, hi hauran reaccions molt més exagerades, però necessitaran doncs, més privacitat, aquí hi ha més irritabilitat, aquí hi ha allò del contrast. Si jo dic A, ells diran B. Si tu dius hem d'anar aquí, no, doncs no hi vull anar. Hi haurà aquest contrast i aquí el que s'ha de fer és, escolta, hi hauran coses que les negociarem i coses que no. I ho entenc, però això doncs, no t'ho permetré. Seria un et segueixo cuidant encara que t'enfadis, perquè ho puc sostenir. Anem, si et sembla, a la tercera fase, que seria aquesta adolescència mitjana, que això és a partir dels 15, 16, 17, i aquí ja sí que es consolida aquest qui sóc, i aquest qui sóc o aquesta identitat nova ja no té res a veure amb qui jo era abans, aquesta nena o nen petit. Molta més importància dels amics, del grup, molta més exploració d'altres àrees, d'altres estils. Aquí començo ja a tenir contacte doncs, amb altres persones, si m'agraden els nois, doncs amb els nois, si m'agraden les noies, amb les noies, i al revés. I aquí pot aparèixer una distància emocional amb la família. Risc de conductes impulsives o inclús d'aquestes de més transgressores. I és una fase on és jo ja ho sé tot, què m'estàs contando, tu no t'enteres de res.
I deixa'm en pau.
Exacte, i el deixo en pau també.
Clar.
I aquí sí que aquí recomano a les famílies que facin un punt de, sobretot, canviar el rol de control o de policia per un bon lideratge, per una bona fermesa, unes bases molt fermes a casa de què és el que sí, què és el que no, on podem ser més flexibles. Evitar els sermons, sobretot, que els missatges siguin molt curts, molt clars, molt concisos. Fer entrar els amics a casa també és molt important, perquè els amics del teu fill o filla adolescent sí que t'interessen, perquè ara mateix és on està fent aquesta despliegue d'identitat en aquest àmbit. Posar també molts silencis sobre la taula i molta acceptació i amor. Aquí és l'etapa de... Aquí la frase potser més habitual és la de... Això, la de... És que jo ja ho sé tot i tu no t'enteres.
Ah.
I, per últim, Mercè, si et sembla, l'adolescència, l'última base, l'última, que és dels 17 als 20 i picos, aquí ja notarem més capacitat de reflexió i autocontrol. No sempre, depèn de la maduresa,
sobretot. Això en totes les etapes, s'ha de tenir molt en compte aquesta maduresa. El mateix que el control d'esfínters quan són més petits o a l'hora de caminar, per posar un exemple.
Boníssim exemple. No podem pressionar això perquè és un tema maduratiu. Per tant, dependrà molt de moltes coses. Llavors, aquí és... Augmenta la capacitat aquesta de més d'autocontrol, de reflexió, de pensar amb els altres, pensar en un ben comú, una identitat més estable... Hi ha més decisions de cara al futur, hi ha més planificació, més organització, perquè ja, jo ja no penso en el moment present, sinó que ja em puc planificar de cara al dia de demà, com siguéssim. Millora la comunicació, puc parlar de moltes més coses amb tu. I és la fase aquesta del m'adono que la meva mare o el meu pare tenia raó en algunes coses o segueix tenint raó ara.
Clar, perquè s'estan preparant ja una miqueta per l'edat més adulta.
Exacte, ja no hi ha aquella mena de transgressió i de pulso, sinó que aquí la meva recomanació, i sempre m'agrada que ho testegeu com a pares o mares, jo ho faig com a mare i em serveix, que és, sobretot, no infantilitzem, s'estan fent grans, per tant, és com un, veig que estàs canviant i m'està bé, vull conèixer aquesta part teva, No li facilitem les coses a la vida, però sí que els hem d'acompanyar. I preguntes potents, perquè això obre molta reflexió. Què vols? Com ho faries? Quines opcions tens? Què necessites? Què vols per tu? Què vols pels teus amics? Llavors, així, que s'expleieixi, que es reflexioni, que s'expressi. Aquí hi ha molta més maduresa mental, molta més decisió de futur, i poden començar a tenir aquest respecte i autonomia de veritat, molt més conscient.
I estava pensant també que per als pares i mares també cada etapa és un petit pas per anar-nos desfent una miqueta d'aquest infant que ens ha acompanyat al llarg de tots aquests anys i no entrar en un dol, o si hi hem d'entrar, que sigui de la millor manera possible, no?
Totalment, perquè a més nosaltres podem seguir sent aquest refugi per ells, aquesta zona de confort. I dir, estava bé quan eres... Mira, ahir em va passar una cosa amb la meva filla. Ella està entrant a la primera etapa, està vora els 9 anys, i va agafar una foto de quan era molt petitona, i ella va amb aquesta foto. Ja porta com una setmana dormint amb la foto. Però ahir, que jo vaig arribar de viatge, la vaig trobar com pluricó, fent el pluricó al llit abans d'anar a dormir. I vaig fer aquest acompanyament d'aquesta nena petita que hi ha a la foto, sempre hi serà amb tu en el teu cor. T'estàs fent gran, i a vegades fer-se gran, doncs té el seu punt de por, perquè t'has de despedir de moltes coses. I saps què em va dir, Mercè? Em va dir, diu, és que jo vull tornar a ser petita, clar, perquè tot era molt més fàcil abans.
I segurament molts pares i mares se senten molt identificats amb aquestes paraules. Alguns nens i nenes sí que tenen aquesta capacitat de barbaritzar-ho, però altres no, i ho senten.
Sí, i fer aquest punt de connexió, parlar-ho, posar-ho sobre la taula, inclús preveure que, mira, potser et passa això, potser et sents raro per això, vull que sàpigues que estic aquí, que t'ajudaré i t'acompanyaré amb tot el que necessitis, que jo sempre estaré al teu costat, que t'estimo, que encara que et canviï el cos, et canviï la mentalitat, et canviï el nas, o et canviï i et surtin pèls per tot arreu, perquè a nivell corporal i físic, clar, és evident, doncs vull que sàpigues que t'estimo. Però el més important, que jo li dic sempre als meus fills, és molt important que jo t'estimi, i jo ho faig, però el més important és que tu sàpigues estimar-te tu mateixa.
Molt bona aquesta, Carmina. Tenim tant per aprendre, tant per fer i tant per transformar en aquest món dels joves adolescents, en aquest cas, que jo crec que com a pares i mares també ens falta molta informació, que per això esteu vosaltres, per ajudar-nos en totes aquestes etapes, no? A portar-ho de la millor manera possible. I amb totes, sí, aquestes preguntes, no? I situacions que es donen en el nostre dia a dia i que moltes vegades no sabem per on agafar-ho i per on sortir-nos-en.
És veritat. I això, i Mercè, i un últim missatge pels pares i mares, i és que cada etapa és una oportunitat de com tu bé dius, d'aprenentatge, de creixement, de si ahir em vaig equivocar i vaig fotre el crit al cel per alguna cosa, avui tinc una nova oportunitat de canvi, de connectar, de demanar una disculpa, d'apropar-me al meu fill. Mai és tard, sempre tenim una nova oportunitat perquè ens aixequem cada dia i la vida ens dona cada dia una oportunitat de molts minuts per poder-los viure amb benestar a casa i amb els nostres fills o filles i amb la nostra parella i amb les nostres persones estimades. Llavors és un, ho estàs fent bé, ho estàs fent el millor que saps, i si hi ha alguna cosa que no està sortint bé a cada etapa, ho pots ajustar i ho pots millorar.
I cada etapa, Carmina, ja per anar acabant, que se m'acaba d'ocórrer aquesta pregunta ara, sí, cada etapa també ens transporta a nosaltres a la nostra pròpia etapa adolescent?
Oh, i tant. Boníssim, boníssima observació, Mercè. Sí, perquè constantment quan tenim el nostre fill davant, si estem presents i estem connectats, és que és inevitable que tu te'n recordis de lo que et passava o el que feies o algú se't remou a dir, ostres, és que a mi em va passar això, o a mi no em van deixar fer allò, o jo no vaig tenir aquest suport. Llavors és un constant mirall, però podem fer servir aquest mirall per sobretot donar allò que nosaltres potser ens va mancar i d'aquesta manera estarem posant bàlsam a les nostres ferides.
Exacte. Mentre els eduquem i criem, no?, a la vegada sanem tota aquesta part nostra, que, com bé dius, segurament ens va faltar o mancar.
Sí, així és. Així
Carmina, és. No sé si per tancar vols afegir alguna última cosa, tema molt interessant avui, per fer tota aquesta revisió d'aquestes quatre etapes de l'adolescència.
Doncs que per mi aquestes quatre etapes, que s'imaginin que són les quatre etapes d'un pont que et porten a l'altra banda. I s'han de caminar, i s'han de passar, i al final quedaran enrere o quedaran en el nostre cor. Així que avancin.
I si no sabem com fer-ho, per això esteu els professionals. Carmina Benamunt, coach d'adolescent i mentora de transformació familiar. Moltíssimes gràcies per aquesta primera intervenció d'aquest 2026.
Exacte, gràcies a tu i molt, molt bon dia a tots.
Igualment, bon dia, gràcies.
Adéu.
Estàs escoltant Les Veus del Matí. A Ràdio Vilafant, Les Veus del Matí.